Mal faves comptades, seguim parlant de dones. En aquest cas, el paper de les dones en el món de l'educació. Un espai que al llarg de la història ha estat molt feminitzat, però que no sempre s'ha traduït en dones en espais de lideratge i decisió. Per parlar-ne ens acompanya una convidada que coneix molt bé aquest món. Ella és l'Anna Fitó, una santcugatenca que ha dedicat 37 anys de la seva vida a la docència i que ha estat una figura clau en el panorama educatiu local. Anna, m'he equivocat?
39.
39, doncs dos més, imagina't. Hauria d'haver dit gairebé 40. Sí. Que hagués estat més encertat. Anna, 39 anys de la teva vida que has dedicat a l'educació. Què et va portar a dedicar-te a la docència?
A veure, la veritat és que a dedicar-me a la docència realment va ser pura casualitat. Així de clar, eh? Jo vaig fer el batxillerat en aquell temps i això, però no tenia molt clar què fer. Ja fa anys d'això, sí. Imagina't. Sí que tenia clar que em dedicaria a algun camp de relació amb les persones. Treballadora social, educació, infermeria. I es va donar la casualitat que, bueno, sempre hi ha coses dolentes que et porten a bones, o així, no? Que es va morir el meu pare. I al cap d'un any, jo vivia a Calaf, un poble molt petit de la Catalunya central, de l'Alta Segarra, i al cap d'un any em van oferir la possibilitat de venir a estudiar magisteri a la Blanquerna, i vaig dir que sí.
I així va...
I això és el que em va entrar dins del món de l'educació.
Quan...
Un món que val a dir que l'he disfrutat moltíssim durant tota la meva vida, els 39 anys.
I es nota, i crec que la ciutat ho té molt present, quan parles amb la gent que ha coincidit en el seu camí,
sí.
No? Amb tu, ets gairebé una institució en el món de l'educació en aquesta ciutat. Com era el sistema educatiu quan tu vas començar, si no m'equivoco, cap a l'any 75 o així? Mm. I com ha canviat en les quatre dècades en què tu has estat treballant en aquest sector?
A veure, a nivell d'organització pràcticament no n'hi havia. Jo, com a record, la primera escola que vaig treballar pública, primer havia treballat a Jesús Maria, al Guinardó, però després vaig treballar ja a la pública, vaig entrar, va ser Sant Cosme i Sant Damián, que és una bona escola per uns aprenentatges importants, també ho dic, eh? És
també una... pels mestres, no?
Totalment, és una zona on aprens el que no sabies. Val? I estava totalment desorganitzat. Dir-te com que el dia 27 de setembre vaig arribar a l'escola i érem tres mestres i el director.
Oh, mira, el director, ara en parlarem d'això.
I el director. I bueno, això al llarg dels 5 anys que vaig ser-hi, va canviar molt perquè ens vam manifestar moltes vegades, vam reivindicar doncs, que nomenessin el personal al seu moment, que tinguéssim allò que havíem de tenir, no? Però tota l'organització que posteriorment es va fer de cicles, ho anaves fent des de dins el claustre de mestres, no des de fora.
Per tant, el lideratge era d'aquestes mestres que hi havia a les escoles,
sí,
més enllà de qualsevol departament.
I això ho vaig viure a Sant Cosme, però també ho vaig viure a la Floresta.
A la Floresta, on vas arribar el 1980.
Exacte.
I vas arribar també acompanyada del teu marit, que també s'ha dedicat a la docència tota la vida i també ha estat molts anys a l'escola de la Floresta, on tots dos heu sigut directors. Sí. Una escola que en aquell moment era nova.
Tenia un any de vida.
Tenia un anyet, una escola de recent creació, on aterreu vosaltres també canviant de lloc on viure. Com va ser l'arribada a l'escola de la Floresta? Com era en aquella època aquesta escola que en aquell moment era de recent creació?
A veure,
com va canviar?
Jo et vull dir que vaig venir de Sant Cosme, on al principi va ser durillo, però ens vam arribar a trobar un grup de mestres de diversos llocs, perquè venien d'Andalusia, de Castella, de Saragossa, de diferents llocs, però un grup de mestres amb un potencial molt, molt fort, molt potent per canviar les coses, per fer una educació diferent.
En un moment que calia.
Exacte.
No?
I va ser un moment d'aprenentatge, de fer escola, molt, molt important. No? Llavors, quan vaig arribar a la Floresta, l'escola estava ja una mica més feta, una mica poquet, perquè portaven
un
any. Però també és cert que hi havia gent de de moltes diferents maneres de pensar amb l'educació, amb tots els aspectes, eh?
Qui us vau trobar a les casetes dels mestres?
Què ens vam trobar?
Qui hi havia?
Ui, no, no te'n diré, que no cal. Hi havia un grup de mestres que vivien a les cases de mestres, que això en els anys futurs va ser polèmic, no? I hi havia gent jove que acabava d'entrar, també, gent que volia renovar, però estava una mica més feta. Llavors vam entrar amb la... amb, bueno, allò, veient què passa, tot això, no?
Una mica amb peus de plom,
i,
no?
Amb peus de plom, i hi havia una altra qüestió en aquell moment que ens vam trobar, que era tot el tema de la llengua.
La immersió lingüística, que en aquell moment no tenia nom.
A la Floresta, concretament, un marro immens, no? Jo només et dic que al llarg d'aquell any em vaig plantejar o t'adaptes o marxes. S'ha acabat.
Et vas plantejar marxar de l'escola? Per les dificultats, diguéssim,
sí,
les discrepàncies.
Sí, perquè no t'acabaves de trobar, no m'acabava de situar, no? Però, bueno, això, fent un recorregut de 5 mesos, 6 mesos...
Vau anar trobant l'encaix.
Sí, vam anar trobant el lloc i així, i també va ser un procés molt interessant.
De fet,
en tots els aspectes, perquè a Sant Cosme vam tenir, com si diguéssim, sempre el suport de les famílies, almenys d'un grup, eh?
Sí.
Hi havia famílies, hi havia de tot, hi havia un grup de gitanos i així que, pues, que passava de tot, no? Hi havies d'anar tu a darrere seu. Però el grup de famílies interessades el tenia sempre al costat. A la Floresta les famílies estaven dividides en no immersió, immersió, i els mestres també.
Déu-n'hi-do.
I això va ser com 4 o 5 anys d'una, bueno, d'una lluita important i dura.
Sort que no vas marxar perquè t'hi vas quedar 22 anys.
Exacte.
A l'escola de la Floresta.
Sí, sí, jo crec que al final el que...
I 13 com a directora d'aquests 22.
Tots com a directora, no.
13. 13 dels 22 com a directora.
Sí, 13 o més. Sí, sí.
No?
Sí.
Vau aconseguir aquesta immersió lingüística i, de fet, crec que vau crear un projecte prou particular per una escola en aquell moment, perquè, si no m'equivoco, el vostre projecte anava sense llibres.
El nostre projecte anava sense llibres.
Que sembla molt modern, però estem anant als anys 80.
Sí, sí, amb molta feina per darrere. Anava amb un or que hi havia un mestre, el Germán, molt participatiu i que animava a tots. Anava amb treballar directament amb l'alumnat perquè l'alumnat es fes seus els aprenentatges, no? Això que ara diuen tant i que està tan de moda.
Doncs mira.
Doncs sense nom ho practicàvem d'alguna manera. Sí, sí.
Déu
va ser uns anys molt interessants. I interessants també perquè vam arribar a una entesa, jo crec que molt maca, amb totes les persones que hi treballaven, no? I que es van quedar, és a dir... fossis amb més pro immersió, menys fossis, però es va arribar a fer un bon treball,
una comunitat educativa,
sí,
no? Treballant,
sí,
en,
sí, sí,
en comunitat, que tu n'has parlat durant tota...
Exacte.
La teva trajectòria,
tant a nivell de mestres com a nivell de pares. Ja et dic que van ser, sobretot jo recordo els 5 primers anys molt difícils, però a partir d'aquí la cosa va anar rodolant i va ser maco, molt maco, perquè a la Floresta és un entorn magnífic per escola.
I tant, al mig del bosc, que possiblement no es va triar pel benestar de la mainada, sinó per algun altre criteri, possiblement en aquella època, no?
Sí.
Tenint en compte que els anys han canviat.
I un entorn també d'aprenentatge, igual que tu deia de Sant Cosme, molt important, perquè la diversitat d'alumnes que trobes a la Floresta no els trobes al Gervé, per exemple.
Són escoles molt diferents,
sí.
Sí, i tant. I Anna, 22 anys a la Floresta, dèiem 13 o més fins i tot com a directora. Ens situem als anys 80-90. Una dona al capdavant de l'escola. Com va ser l'experiència? Perquè si ara costa trobar dones liderant projectes, no? Hi ha aquest sostre de vidre o terra de fang, que li diem, en aquell moment... com era rebut per la comunitat, ja es fossin els pares, els teus companys, que hi hagués una dona al capdavant del projecte?
En principi, en aquell moment, el claustre t'escollia.
Uh-huh.
És a dir, hi havia...
Com, bueno, el capità del Barça, vaja.
Sí, entre la gent del claustre, doncs es feien propostes, o no, i et deien, et vols presentar o et presentes, i llavors tu deies, bueno, deies la teva opinió, i... I fins als anys, jo et diria 90 o així, no feies projecte tant de direcció, sinó que portaves l'escola una mica amb tota la intencionalitat de que la cosa funcionés i anés tirant, no? Bueno, l'experiència va ser positiva, vull dir, per això ho vaig fer. A veure, també et dic, als principis, doncs, el mateix, et costa, jo recordo més d'una vegada plorar o així, i algun mestre que et deia, bueno, ningú t'obliga, estàs aquí perquè vols. Clar, quan em van dir això dues vegades, vaig pensar, tenen tota la raó. Tu vols fer això? Doncs, noia, posa positivisme, sí. Alegria, anima't i endavant si ho vols fer, i si no, plegues. Vull dir, però no et pots anar queixant, no? És a dir, que a vegades crec que és una mica...
Però potser a un home no li haguessin dit això, no?
Segurament que no. Oi? Segurament que no.
Fa sospitar.
Tampoc era plorat, suposo, a davant, val? Perquè
sí,
els sentiments
s'expressen
diferent.
Sí.
Sí. Però sí, sí.
22 anys a la Floresta, però arriba un moment que Sant Cugat creix i creix i creix i hi ha la necessitat de fer una nova escola, el Gerbert d'Urlac, i et proposen a tu ser-ne directora. Per què vas acceptar el repte? Com ho vas rebre?
Mira, jo... Volia deixar la direcció, perquè són molts anys ja, no? I també penso que de tant en tant va bé que hi haguin sàvia nova i que canviïn les coses, no? Que canviïn, vull dir que sí, que hi haguin altra gent que porti.
Que hi hagi canvis.
Exacte. En principi no tenia cap intenció de marxar de la Floresta perquè estava bé, estava còmoda, estava tranquil·la, estava bé, em coneixia totes les famílies, els mestres, amb bons companys, vull dir... Però... Quan va sorgir el tema i m'ho van dir, vaig pensar, ah, un repte més, vinga, entomem-ho.
De bona gana.
Sí, 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 a veure...
Un repte que és major, val a dir, no?
Que,
posar en marxa.
Que jo crec que a mi els reptes o això...
T'agraden.
M'agraden.
T'encoratgen a fer sí, coses, eh?
Sí, que sí, que és cert que també m'he de sentir capaç de fer-ho, eh? No em posaré a qualsevol lloc que vegi que no domino allò per res, no? Però si tinc uns certs coneixements i, pues sí, em fan il·lusió. I em va agradar molt. Llavors vam fer un petit equip que va sortir sí. de la Floresta. Ens vam anar al carrer Valldoreix a Nova Aula, que va ser un any d'aquells que et recordaràs tota la vida perquè va ser magnífic.
Aquell any d'impàs mentre no hi havia l'edifici, no? De l'escola.
Amb una escola de 120 alumnes, bueno, uns pares també molt participatius perquè s'havien quedat sense cap escola.
Clar.
Molt actius, un grup de mestres molt potent, va ser molt uns veïns que t'acollien...
Els braços oberts.
Sí, sí, sí. Molt interessant.
Ho dèiem al principi, Anna, l'educació ha sigut tradicionalment un sector molt feminitzat, no? Quan anem a les escoles i veiem sobretot dones mestres, més homes, però després a vegades sorprèn arribar a les direccions o als caps d'estudi i que siguin homes. Tu has viscut aquesta desigualtat?
A veure, jo he viscut dins del mateix Sant Cugat, amb això, amb què les escoles un percentatge del 80% són dones, i llavors qui ha de director davant és un home.
Què ho fa, això?
Doncs és la meva opinió, Penso que a vegades ens atrevim poc a dir, jo també puc fer-ho, per què no?
Aquell síndrome de la impostora, a vegades, no?
Sí. Segon, el tema, o primer, no ho sé com va l'ordre, el tema de la cura dels fills, com te diria...
Recau més sobre les dones.
Sí, recau...
I això va en detriment d'una carrera professional.
Temps, gairebé el 100%. Però també amb dues mirades que jo he fet sempre, que és recau més sobre la dona... però també perquè nosaltres volem, o sigui, com a dones hem fet això, no? El fill està malalt, qui es quedarà a casa? Jo, a vegades, això m'havia trobat amb una parella mestres, no? I de dir, demana, necessito portar un nen al metge, això. I penses, a veure, i per què no el pot portar?
El seu pare.
El seu pare, val? I en el meu cas, jo m'ho vaig plantejar moltes vegades, vaig dir, bueno, aquí comencem a partir i a dividir.
A repartir responsabilitats,
sí,
no? Parts iguals.
Això, clar, vull dir, per què el pare no ho ha de fer igual que bé que la mare? No pot ser un prejudici, això. No.
I amb els anys has vist que hi ha hagut canvis en aquests gairebé 40 anys al món de l'educació?
A veure, ara que acompanyo el meu net a l'escola, veig que hi ha molts pares que sí que fan aquesta tasca i es preocupen. El canvi, per això, vindrà quan el poder no sigui dels homes. I avui per avui el poder és dels homes, encara.
I encara les direccions de les escoles també, Anna? O ha canviat?
Jo diria que menys, que menys, que hi ha més dones que també s'impliquen, però que sí, que encara et trobes... És que si ho miréssim així fredament, d'homes directors pel tant per cent que hi ha d'haver, que hi ha de dones a l'escola, no n'hi haurien d'haver pràcticament,
no,
o molt pocs.
No. No s'acaba de traduir el percentatge després en els càrrecs de lideratge. No. Ens queda un minutet i mig per arribar al final, Anna. Ara que parlaves de les cures i de la teva implicació en la ciutat, quan m'explicaves què et va portar a la docència, deies jo volia fer alguna cosa relacionada amb les persones, educació social, infermeria... Bé, has dedicat gairebé 40 anys a la docència, 39, però un cop jubilada tampoc has parat i t'has posat al capdavant de l'AFA Vallès, l'Associació de Familiars d'Alzheimer, i em sembla que volies aprofitar per fer una crida també.
Doncs sí, perquè penso que és molt necessària. Les associacions petites costa molt de viure perquè, bueno, les subvencions, els copagaments, el tot això costa fer-ho per l'organització que a més et fan funcionar com a empresa, i cal que hi hagi gent que, doncs, jo que sé, que acaben de jubilar-se o que tenen un temps, que diguin m'hi dedico, perquè fins que això les administracions no s'en ocupin...
Falta voluntariat.
Falta el voluntariat i falta donar-hi aquest impuls de dir ei, que hem pagat, perquè ens cuideu quan som grans.
I tant, i tant.
I dediquin tots els recursos que calgui. I ara per ara això no es dona.
En una societat on cada vegada hi haurà més gent gran.
La gent gran, la veritat és que quan hi ha una malaltia, ja sense malaltia, però quan hi ha una malaltia, penso que pateixen moltíssim.
Anna,
I no just.
Crida feta a donar un cop de mà a aquesta entitat que fa tants anys que treballa per les famílies que estan afectades per l'Alzheimer. Ja en vam parlar en el seu dia, una malaltia que no només afecta el malalt, sinó tot el seu entorn, i aquests voluntaris que són molt necessaris, i també per reivindicar a les administracions els recursos que fan falta. Ha estat un plaer que ens acompanyessis i compartir
Igualment.
I conèixer la teva història. Moltes gràcies.
A vosaltres.